Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. S'ha acabat la campanya electoral i ja només queda la jornada de reflexió d'avui, les votacions de demà i només, entre cometes, només, la postcampanya. Abans que arribi, però, caldrà veure què escull la gent. Caldrà veure si sí té majoria absoluta o no, quina serà la segona força, si d'esquerra o dreta o independentista o no, si es compleix algun pronòstic o si hi ha alguna irrupció, com per exemple de la CUP. Dilluns al butlletí analitzarem els resultats de les eleccions en clau comarcal. Avui, però, no us atabalarem i us deixarem reflexionar. Allunyarem el focus de la informació d'aquests comicis del 25 de novembre al Parlament i ens centrarem en d'altres fets que han estat notícia aquesta setmana a la nostra comarca. Comencem, com sempre, repassant els titulars. Lluny d'haver trobat una solució als problemes de subministrament d'aigua als municipis de la Mancomunitat del Topograpo, segueixen patint problemes en el que respecta a l'abastament. Se'ls afegeix el conflicte que tenen amb l'ACA, que el reclama més de 250.000 euros, i denuncien l'ús que es fa de l'aigua que marxa a altres zones. Després de la darrera reobertura del Castell del Vi, els patrons de la Fundació, integrada per l'Ajuntament, el Consell Comarcal i Pimec Priorat, han acordat crear una comissió assessora per definir el pla d'usos i activitats a implementar al museu. La Morera de Montsant té pràcticament engestit el que serà el nou centre d'interpretació Petjades Cartoixanes al Priorat, un espai pensat per complementar la proposta turística de la pròpia Cartoixa d'Escaladell. La novetat d'aquest és que explicarà la història del territori des d'un punt de vista diferent. D'acord amb dades de 2010, la petita i mitjana empresa de la província de Tarragona és la menys rendible, menys productiva i menys competitiva de tot Catalunya. El principal problema i una de les causes determinants d'aquestes dades és la dificultat per accedir al finançament i les condicions que es troben un cop s'hi accedeix. I en esports, com sempre, us oferirem la prèvia dels equips comarcals en competició, tant en futbol amb Falset i Porrera com en futbol sala amb el Pradell, el Marçal, Capçanes i el Poboleda. Lluny d'haver trobat una solució als problemes de subministrament d'aigua als municipis de la Mancomunitat del Topograpo, segueixen patint problemes en el que respecta a l'abastament. És més, no és l'únic problema que tenen, ja que l'Agència Catalana de l'Aigua segueix exigint a la Mancomunitat, integrada per Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera, el pagament de la infraestructura, més de 177.000 euros, als que cal sumar-ne 97.000 més, a data de desembre de 2011, en concepte de cànon. Els alcaldes es neguen a pagar, precisament perquè no s'ha solucionat cap dels seus problemes i perquè les xifres són desorbitades, ho explica Jordi Aixalà, alcalde de Torroja i vicepresident del Topograpo.
Primer, els 177.000 euros que ens reclamen com a pagament de l'obra, si l'obra no està acabada i no està en condicions, no podem estar pagant una obra que no està acabada, perquè si no estaríem acceptant aquesta obra. I en cap moment diem que no vulguem pagar, sinó que pagarem si se'ns entrega l'obra en condicions. Després, els 97.000 euros que ens reclamen per cànon de regulació, si tu divideixes la població dels 4 municipis, ens sortiria uns 970 euros per habitant i any que hauríem de pagar aquesta gent. Són 97.000 euros que ens estan reclamant. És una autèntica fortuna per 4 pobles petits. Els problemes originals continuen sent-hi i el riu encara ha empitjorat més, perquè el que hem fet és, des del moment que es construeix la tuberia, deixen d'atorgar un cabal ecològic al riu i es dediquen a desviar l'aigua constantment cap al pantà de Riu de Canyes, per molt que els regants de Riu de Canyes ho neguin.
Els alcaldes demanen un cabal ecològic del riu i, d'altra banda, i com sentíem, afirmen que la infraestructura no està ben feta. A més, un dels problemes que es troben és que l'aigua té una aportació de manganès molt alta, la qual cosa els obliga a tornar al llit del riu bona part d'aquesta. Posteriorment l'han de tornar a captar i pujar-la als dipòsits després de fer-hi el tractament pertinent. A banda de tot això, el Topograpo denuncia que l'aigua que marxa no és per a usos prioritaris i que això perjudica el territori en benefici d'altres zones.
El que estan fent és un trasbàs de conques, això està prohibit per la Unió Europea, està prohibit per tots els tipus de reglament, no es pot fer mai un trasbàs de conques i aquesta aigua s'utilitza per la indústria i per l'agricultura a la zona de Reus, Tarragona, la Selva del Camp, etc. I en canvi nosaltres, que aquí podríem donar-li un ús amb aquesta aigua per la nostra agricultura i per la minsa indústria, se'ns nega aquest recurs i això perjudica la nostra petita indústria, perjudica molt el nostre ús de boca i perjudica moltíssim la nostra agricultura.
Després de la darrera reobertura del Castell del Vi, els patrons de la Fundació, integrada per l'Ajuntament, el Consell Comarcal i Pimec Priorat, han acordat crear una comissió assessora per definir el pla d'usos i activitats a implementar al museu. Aquesta comissió, formada per una desena de persones de diferents àmbits professionals, té per objectiu perfilar un pla que aconsegueixi dinamitzar definitivament l'espai i atraure nous públics. L'execució d'aquest pla, però, podria externalitzar-se. Ho explica Jesús Torralba, alcalde de Falset.
En tant que a posteriori se li ha de donar un pla d'usos, pla de comunicació, etc. I no descartem que en el futur, doncs, el que és la pròpia gestió, potser no ho faci ni la pròpia fundació, que pogués ser fins i tot algun privat, alguna empresa, perquè per la dimensió que tindrà aquell espai és evident que no tenim estructura ni a la fundació ni a l'Ajuntament suficient com per poder donar-li amb garanties una continuïtat de futur. Per tant, és molt possible que quan estigui tot acabat doncs ens plantegem el fet de fer algun tipus de sessió o fer algun tipus de concurs per la seva gestió posterior.
Tot i que es pot dir que la comissió assessora s'hi acaba de posar, només s'han fet un parell de reunions, l'alcalde de Falset valora positivament la concepció comuna de l'espai per part dels membres.
Tothom comparteix que és un espai únic al Priorat i que, per tant, l'hem d'aprofitar i que l'hem d'aprofitar des de diverses perspectives, des de la perspectiva de difusió de la cultura del vi i de l'oli, però també des de la perspectiva d'intentar dinamitzar, en la mesura que siguem capaços, pues, econòmicament la comarca. I aquí volem la complicitat absolutament de tots els agents socials i econòmics de la comarca.
Jesús Torralba creu també que és molt interessant poder sumar al Museu del Vi el valor històric del propi Castell de Falset, especialment arran de les troballes que s'hi han fet i que s'han de posar en valor amb la segona fase del projecte de restauració de les muralles i el baluard. La Morera de Montsant té pràcticament enllestit el que serà el nou centre d'interpretació Petjades Cartoixanes al Priorat, un espai pensat per complementar la proposta turística de la pròpia Cartoixa d'Escaladell. La novetat d'aquest centre és o serà, però, que explicarà la història del territori des del punt de vista de les persones que l'habitaven en aquella època. Ho explica Núria Cribiller, alcaldessa de la Morera i Escaladell.
Allà expliquem doncs, tots els esforços que havien de fer per recol·lectar les collites, com després havien de pagar un delme, com els priors, a part de ser els senyors feudals, també eren els senyors jurisdiccionals i que, per tant, impartien justícia. I, per tant, allà s'expliquen doncs, històries de gent que havia estat allà presonera. I, alhora, doncs, com va anar vinculat tota la relació que tenia la gent amb els cartoixans, no? Com ajudaven a les vídues, als pobres, als que no tenien de menjar, que també els donaven de menjar, com els ajudaven a curar malalties si no se'n sortien. O sigui, la part aquesta de relació de domini, però també de protecció que tenien els cartoixans, però des de la visió de la pròpia gent o dels propis ciutadans del territori.
El centre d'interpretació Petjades Cartoixanes al Priorat no s'ubica a Escaladell, sinó que es troba a la Morera. En aquest sentit, un dels objectius que es persegueixen, entre d'altres, és millorar el flux de turistes d'un nucli de població a l'altre.
I alhora, combinar els dos nuclis de població, perquè, clar, de vegades ens arriba gent a Escaladell i de vegades ens arriba gent a la Morera, i el que ens costa és que el flux entre tots dos nuclis sigui el que hauria de ser per tal de que un visitant, doncs, quan arriba al nostre terme municipal, pugui passar allà tot un dia i visitar tot el que tenim, no?
Aquest extracte sobre el centre d'interpretació Les Petjades dels Cartoixans forma part de l'entrevista a l'alcaldessa de la Morera, Núria Cribiller, entrevista que s'ha emès aquest matí a l'Espai Finestra Comarcal. La podreu tornar a escoltar aquest diumenge a la tarda i el proper dimarts al vespre. Entre altres, també s'hi aborden més projectes que el municipi té en marxa, quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, com veu l'alcaldessa alguns aspectes comarcals i les seves impressions des que és diputada a la Diputació de Tarragona. D'acord amb dades de 2010, la petita i mitjana empresa de la província de Tarragona és la menys rendible, la menys productiva i la menys competitiva de tot Catalunya. Segons l'anuari presentat per Pimec Tarragona, aquestes males dades es continuaran donant el 2012 i el proper 2013. Les pimes de la província han disminuït en els darrers anys, de les prop de 56.000 del 2007 a les 48.000 que es preveu que quedin a finals d'enguany. El mateix passa amb l'ocupació. Dels 178.000 empleats de 2007, s'ha passat als 140.000 d'aquest 2012. El principal problema i una de les causes determinants d'aquestes dades és la dificultat per accedir al finançament i les condicions que es troben un cop s'hi accedeix. Si això no se soluciona, difícilment es podrà canviar aquesta tendència, ho afirma Moisès Bonal, responsable d'estudis de Pimec.
Sí, efectivament, per dir-ho d'alguna manera, no? Com fa uns anys l'Euríbor era la referència del cost del finançament, avui tenim l'Euríbor que se situa al 0,6%. Aquest indicador ha deixat de ser referència pel cost de l'endeutament i el que sí que incideix de forma molt important és el diferencial amb el bo alemany, el que en diríem la prima de risc, que se situa per sobre els 4 punts. Això vol dir que amb les mateixes condicions, una pime tarragonina del Priorat catalana obté l'endeutament 4 punts més car que una pime alemanya que es dediqui al mateix. O sigui, ja partim amb una situació competitiva negativa, només de començar.
Entre aquestes pèssimes dades, un dels col·lectius que sembla que està canviant la seva tendència és el que prové de l'autoocupació.
La davallada en el nombre d'autònoms, sobretot la demarcació venia perquè hi havia moltes més baixes que les altes, i aleshores el saldo sortia negatiu. I el que observem és que en aquests últims mesos, i esperem que la tendència continuï així, el nombre d'altes supera el nombre de baixes, i en aquest sentit el saldo és positiu. Això és dels últims mesos i hem d'esperar que es confirmi.
Per sectors, el més castigat és la construcció i es mantenen en millor nivell el primari i l'hoteleria i la restauració, sectors amb pes a la nostra comarca. José Luis Pérez i el celler Mas Martinet han obtingut el Premi Terroa Vitícola 2012 que atorga la Universitat Politècnica de València. El seu equip de recerca, especialitzat en l'estudi i el desenvolupament de diferents tècniques per al coneixement dels terres vitícoles, ha considerat Pérez mereixedor del guardó per ser impulsor de la viticultura moderna, pel treball realitzat amb la garnatxa i en reconeixement a la singularitat dels seus vins i al fet de ser un artífex del ressorgiment del Priorat. El president del Consell Regulador de la DEOCU Priorat, Toni Alcobé, que va assistir a l'entrega del premi, va agrair durant la seva intervenció la tasca fonamental d'innovació i recerca realitzada per José Luis Pérez al llarg de la seva trajectòria, i especialment en aquells projectes vinculats a la DEOCU Priorat. Alcobé va destacar també el paper de mestre d'enòlegs i la influència que ha exercit Pérez en molts professionals. Seguim parlant de vi perquè un any més la Guia Penyina ha tornat a valorar molt positivament els vins de la comarca, tant de la DEOCU Priorat com de la DEO Montsant. Uns 140 vins de la DEOCU Priorat i uns 80 més de la DEO Montsant han obtingut 90 punts o més, o el que és el mateix, la guia considera que són vins excel·lents. A més, 7 vins de Priorat i 5 de Montsant han superat els 95 punts, el que els situa en un llindar superior entre els vins excepcionals. A banda d'elevat nombre de vins ben puntuats, també cal destacar l'elevat nombre d'empreses que els elaboren. Els 140 vins de la DEOCU Priorat provenen d'uns 60 cellers diferents i pel que fa a la DEO Montsant, els 80 vins corresponen a una trentena de cellers. No s'ha d'oblidar que la Guia Penyina és molt seguida pel sector, referencia els vins de l'estat espanyol i és consultada per professionals i aficionats de tot el món. I seguim parlant de guies i de vi, perquè un vi de la DEO Montsant, Can Blau 2009, del celler Can Blau, ha estat escollit per la prestigiosa revista nord-americana Wine Spectator com el millor vi de l'estat espanyol. En el rànquing dels 100 millors vins de l'any 2012, el Can Blau hi ocupa la 33a posició, després d'obtenir una valoració de 91 punts. Aquesta excel·lent puntuació se suma al fet que Can Blau és el vi amb el preu més econòmic d'entre els 40 millors d'aquest top 100 de Wine Spectator, un fet que evidencia la bona relació qualitat-preu dels vins de Montsant. Posats a analitzar les conseqüències d'una Catalunya independent, els ajuts agraris a la pagesia i al món rural no perillarien. Així ho creuen Unió de Pagesos, que en l'informe sobre la política agrària comuna i la possible independència de Catalunya ha analitzat diversos escenaris que es podrien plantejar. Un d'aquests és arribar a la independència sense acord amb l'estat espanyol, però ajustant-se al dret internacional. Sobre aquest supòsit, Josep Carlos Vicente, responsable d'organització del sindicat, afirmava el següent.
Si vols continuar estant dintre de la Unió Europea, Europa demana uns paràmetres a complir. Nosaltres voldríem continuar complint amb aquests paràmetres i això vol dir que mantindríem l'ajut o el suport a l'agricultura, mantindríem el tema dels IVES, mantindríem tots els compromisos que hi ha amb la Unió Europea. Llavors això ens garantiria que poguéssim, que estiguéssim mantenint els ajuts. A més, pressupostàriament podríem fer-ho. Per què dic podríem fer-ho? Perquè dels diners que contribueix Catalunya amb el pressupost de l'estat espanyol que participa amb el pressupost europeu, nosaltres participem amb 2.300 milions d'euros i el retorn que acaba retornant d'Europa cap aquí fins a Catalunya són de 590 aproximadament.
Un altre dels escenaris passaria per una Catalunya independent, fruit d'una declaració unilateral que impliqués la seva sortida de la Unió Europea. En aquest cas, creu que també es podrien garantir els ajuts al sector.
El no fer-ho dintre els paràmetres que pertoque seríem un estat fora d'Europa. En principi, no ho farem a Europa, no podríem optar als ajuts de la PAC. Però el pressupost català degut als diners que deixaria de contribuir al pressupost europeu, foren suficients per mantenir els ajuts, perquè el diferencial és de 4-1. Llavors, fora suficient per mantenir les polítiques agràries que s'estan fent. Vull recordar que hi ha estats que no estan dintre de la Unió Europea i estan fent polítiques agràries, polítiques pesqueres, etcètera. Nosaltres, com a estat, la nostra economia ens ho permetria mantenir.
Per últim, Unió de Pagesos creu que els ajuts també estarien garantits en cas d'un procés pactat amb l'estat espanyol. Canviem de tema. Cornudella organitza al llarg d'aquest dissabte la Jornada Solidària contra la Violència de Gènere. Concerts, dinar i teatre a preus simbòlics en el que els beneficis de la recaptació aniran destinats a la Fundació AGI i a la Fundació Salut i Comunitat. La primera gestiona una residència d'acollida per a dones que han patit violència de gènere de les comarques del Priorat, la Conca i l'Alt i el Baix Camp. La segona gestiona el Servei d'Intervenció Especialitzada i vetlla per la recuperació de víctimes de violència de gènere a Tarragona. Apuntem que aquesta jornada solidària està organitzada per la Federació de Dones del Priorat i l'Associació de Dones de Cornudella. I el Servei d'Atenció i Informació a les Dones, el SIAT, ha atès 106 casos en els primers 10 mesos d'enguany. L'assessorament jurídic i l'atenció psicològica han representat el 50% de les consultes, mentre que l'altre 50% han estat casos ben diversos. Entre l'atenció prestada hi ha orientació jurídica en qüestions relatives a dret familiar, conflictes de propietat o estrangeria. També s'han resolt dubtes en l'àmbit sociocomunitari, és a dir, en aspectes com la formació acadèmica, l'orientació laboral o en matèria de salut. En aquest darrer àmbit, a més, es presta suport psicològic a aquelles dones que necessiten una atenció especial arran de problemes familiars o crisis personals. El SIAT presta el seu servei a la comarca del Priorat des de l'any 2010, arran d'un acord de col·laboració entre l'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Priorat. I us fem ara un parell d'incisos culturals per avui dissabte. Comencem per un que ja ha començat, la presentació que des de les 12 del migdia té lloc a la Biblioteca de Falset, la del llibre Un salt de plom de Carme Martí sobre la vida de la prioratina Neus Català. La presentació anava a càrrec de Montserrat Giné, presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Tarragona. Intervenien també l'autora Carme Martí, la pròpia Neus Català i el conseller comarcal de Cultura, Jonas Massip. I aquesta tarda a les 7 i al Casal de Marçà es projectarà en preestrena el documental Interior i Paisatge, documental que properament s'emetrà a TV3. Ha guanyat recentment el Gran Premi del Jurat del Most Festival de Vilafranca. És un audiovisual on es parla, com el seu nom indica, dels valors del paisatge i en el que prioritat hi té un paper destacat. Més temps teniu per a les properes propostes. Després d'haver itinerat per diversos espais, arriba al Parc Natural de Montsant l'exposició Camins de Muntanya, Muntanya de Camins, coordinada pel Club Excursionista Redis de Reus. La mostra pretén descriure la història del marcatge de senders de gran recorregut, el GR. Explica com es va iniciar tant a Europa Central com a Catalunya el marcatge de camins i fa una descripció sobre quin ha estat el seu desenvolupament des dels seus inicis i fins a l'actualitat. L'exposició es pot visitar fins al 12 de desembre a la seu del Parc Natural de Montsant de dilluns a divendres i de 8 del matí a 3 de la tarda. I fins al gener, la cooperativa Falset Marçà acull una exposició creada a partir de materials vegetals. És obra del col·lectiu Paral·lel, un grup artístic vinculat al món floral i a la natura format per 6 persones que compta més amb el suport extern de col·laboradors d'altres disciplines com la fotografia o l'escultura. L'exposició es podrà visitar de dimarts a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda. També es podrà veure dissabtes i diumenges de 12 a 1, coincidint amb les visites teatralitzades de la companyia de teatre Nabuf.
Els esports.
I després d'aquestes recomanacions, és moment de conèixer amb el Joan Jarque com es presenta la jornada en futbol i futbol sala per als equips comarcals.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset va aconseguir el segon triomf consecutiu a casa després de desfer-se per 3-1 de l'escola de futbol La Pastoreta. Amb aquest resultat, suma 12 punts i escala fins a la 12a posició de la tercera catalana a manca de disputar els dos partits que té pendents. Abans, però, seguirà amb el calendari normal i el proper partit es juga aquesta tarda a 6:45 al terreny del Vilaseca. El Vilaseca 7è i ha guanyat 4 dels 5 partits que ha disputat al seu camp. Per la seva part, el Falset només ha aconseguit una victòria en 4 desplaçaments. Toca arrencar algun punt si definitivament el Falset vol aspirar a escalar posicions i no acabar de perdre el contracte amb la zona alta de la taula. A la quarta catalana, el Porrera juga demà a casa, contra el Salou. El partit començarà a les 4 de la tarda. Els porrerans ja arriben últims de la classificació. El motiu és la derrota contra el que era el CUE, el Duesaigües, el passat cap de setmana. I va perdre per 2-0. El Salou és ara mateix desè i fora de casa encara no ha guanyat. n'ha tret 2 empats i s'ha endut una derrota. Recordem que la part del Porrera, que només ha sumat un punt, va ser després d'empatar el darrer partit que va jugar al seu terreny, contra la Riba. Anem a la preferent catalana de futbol sala, on juga el Pradell. El passat cap de setmana va encaixar una derrota per 4-1 front el Maremolàs, un resultat que deixava els pratllancs 300. Demà reben el Mediterrani, un dels rivals més durs del grup, ara com ara segon. Només ha perdut 2 dels partits que ha jugat, curiosament els 2 fora de casa. S'obre alguna esperança per al Pradell, tot i que ja ha deixat escapar 3 punts de la seva pista. Per la seva part, a la primera divisió, el Marçà va tornar a empatar la passada jornada, en el que és el segon empat en 2 partits. Aquest cop, les taules es van signar per 4-4 contra l'Altafulla. El Marçà té avui un difícil partit per aconseguir la primera victòria al campionat. Juga a les 4 a la pista del Delta Sporting, el segon del grup, un equip que ha guanyat tots els partits que ha disputat com a local. I a la segona divisió, els enfrontaments dels equips comarcals són Valls Poboleda i Tivissa Capçanes. Comencem per aquest últim, del grup 7. Partit que es juga aquesta tarda a les 5. El Tivissa és segon i el Capçanes cinquè. En l'altre partit, el Poboleda també juga contra el segon del seu grup, el grup 6. A diferència del Capçanes, el Poboleda arriba al partit de demà a les 12 del migdia com a QE. En tots dos casos, però, desitgem sort als equips de la comarca. I esperant que en treguin algun que altre punt, ens acomiadem. Els esports tornen d'aquí 7 dies. Bon cap de setmana.
El temps.
Moment ara de donar un cop d'ull al cel i veure quina és la previsió del temps amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana en tranquil·litat, una situació doncs, que s'ha caracteritzat per l'ambient tranquil, tot i que les pluges doncs, van ser una mica importants durant el cap de setmana darrer. La situació doncs, que pels propers dies es mantindrà en aquesta situació de tranquil·litat aquest cap de setmana, avui dissabte, tant demà com diumenge, però noves perturbacions ja apunten cap aquí a la península Ibèrica i ens afectaran possiblement ja el dimarts aquí a les nostres contrades. Ambient tranquil doncs, durant el cap de setmana, amb certa nebulositat, alguns moments abundant, però sense transcendència, i a l'espera d'aquest canvi que ens afectarà possiblement ja el dimarts o el dimecres amb tota seguretat, amb pluges i baixada de les temperatures. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però de l'any 1640, una gran tempesta va afectar la ciutat de Múrcia provocant inundacions.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I arriba el moment de posar el punt final a aquest informatiu de Ràdio Falset. Tot seguit el podreu escoltar a l'espai de tertúlia L'Hora del Vermut i després a l'espai de la cooperativa Falset Marçà, els 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, nosaltres tornarem dilluns perquè us oferirem un repàs a com han anat les eleccions pel que fa a la nostra comarca en aquestes eleccions del 25 de novembre al Parlament. Sabeu també que a qualsevol hora ens trobareu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i fins dilluns.